en ombres. Amb Anna Ponsí.
És dijous, és dia de Penombres, és dia d'Anna Ponsí. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Anna, tu avui vols recuperar un crim que va sacsejar la societat barcelonina a mitjans dels 70. Estem parlant del crim de Pedralbes, que el 1974 va acabar amb la vida d'un matrimoni a mans del seu majordom, el José Luis Cerveto. El director de cinema, Gonzalo Herralde, en va fer una pel·lícula documental, que va molt la pena, per cert, i on es retrata la vida i la història d'aquest assassí.
Exacte, com deies, això va passar el 4 de maig de 1974. El matrimoni format per Juan Roig Hospitalet i Maria Rosa Recolons Moré va ser assassinat a ganivetades a l'habitació de la torre que tenien al barri de Pedralbes, a Barcelona. Com també explicaves, el majordom de la parella, José Luis Cerveto, va ser interrogat per la policia i va descobrir doncs que era l'assassí. De fet, ell va acabar confessant. Havia estat el xofer del matrimoni benestant, però l'havien acomiadat 20 dies abans, després de descobrir que aquest home era un pederasta. El van tancar en una cel·la i al cap d'unes hores, doncs, com et deia, va confessar, va explicar tots els detalls de la preparació del crim en si i també del seu desig que l'acabessin condemnant a mort.
Perquè què va explicar exactament?
Ell el que relata és això, la policia el va buscar, el porten a comissaria via Laietana i el que diu és que havia anat als Encants, a Barcelona, que va comprar un ganivet, roba de color negre, un passamuntanyes, és a dir, tot molt, molt ben pensat, tot preparat, va llogar un cotxe. Ho relatava així el diari La Razón, que va fer doncs, un extens reportatge sobre aquest crim. I el que va fer doncs, va ser això, lloga un cotxe, comença a fer toms doncs, això, per les diferents carreteres fins a arribar a Tarragona. Allà para en un restaurant de camioners, comença a parlar amb alguns d'aquests camioners. Tot això se suposa que ho fa servir doncs, com a coartada per si després l'investiga, perquè el que fa és tornar a Barcelona, se'n va al cine, se'n va al cine comèdia aquí al Passeig de Gràcia, molt a prop de la ràdio, i a dos quarts d'una el que va fer doncs, va ser aparcar el cotxe en una rampa d'entrada a la Torre de les Víctimes i com que conservava les claus del pis, de la casa, d'aquesta torre que dèiem, doncs va entrar pel jardí. Què va passar? Que el gos de la família que el tenien allà, doncs el va reconèixer i en lloc de cridar-lo, doncs li va fer festes, perquè clar, hem d'entendre que com que era un ajudant de la família, doncs aquest home era qui li donava menjar, per tant, doncs no era un estrany per aquest gos.
Clar, no era un risc, no era un perill.
Exacte, i de fet aquest gos el comportament del gos seria un dels indicis que acabaria havent contra aquest home, contra Cerveto, perquè ni la porta havia estat forçada, el gos no havia cridat, senyal doncs, que qui havia entrat era una persona coneguda de la família. El que va fer va ser amagar-se a l'habitació de planxar i cap a les dues de la matinada va sortir del seu amagatall, va anar directe a l'habitació de matrimoni, en aquest cas, i el que va fer va ser apunyalar a Joan Roig el pit a la panxa, va clavar tres ganivetades més a la seva dona mentre li tapava la boca amb la mà, i l'home, Joan Roig, no va morir a l'acte, va intentar defensar-se llançant-li un got que tenia a la tauleta de nit i el que va fer doncs, Cerveto va ser anar directe contra ell i rematar-lo amb diverses ganivetades.
Doncs a 9:54 minuts del matí a aquesta hora saludem el director de la pel·lícula L'assassino de Pedralbes, Gonzalo Herralde. Bon dia.
Bon dia.
Gonzalo, tu vas fer una pel·lícula.
Molt ben explicat, eh?
Home, és l'Anna Ponsí. No hi ha ningú que expliqui els successos millor en aquest país. Per tant, sempre és una garantia. Escolta'm, Gonzalo, tu vas fer una pel·lícula sobre aquest doble crim, sobre la vida de la persona que els va cometre.
Sí.
Com va anar això? Per què et va cridar l'atenció aquesta història?
Bueno, per dos motius. Un, bàsicament, perquè a mi m'interessava molt el tema dels crims, i sobretot per la novel·la del Truman Capote, A sangre fría, que havia llegit feia poc, no? I volia fer algo similar dins del món del cinema documental, i aquest cas tan misteriós, finalment, per les motivacions i per les condemna i pel seu desig de voler ser executat era un atractiu sens dubte.
Clar, perquè ens fem una idea, José Luis Cerveto, l'assassí, explicava el programa Versión Española de Cayetana Guillén Cuervo que va cometre els fets per cridar l'atenció.
Me sentí, como diríamos, el rey del mundo. Toda la serie de periodistas y todo.
Por la atención que te prestaba la gente.
Exactamente, siempre
había
sido un muerto de hambre, un desgraciado de orfelinatos, protección de menores y todas esas cosas. Entonces, al verme rodeado de todo ese boom.
Y te sentías como un héroe de
película. Sí, al revés. ¿sabes? No consideraba que lo que había hecho estaba mal.
Amb tot és veritat que no s'acaba d'explicar per què ho va fer i en el programa va arribar a mostrar penediment.
A día de hoy hay arrepentimiento.
Sí.
Vale.
Y mira, nada más esto. Si no hubiese sido por esto, lo que representa, yo no estaría hoy hablando con vosotros.
Bueno.
Con eso lo digo todo.
A més, en un moment on ensenyava un rosari a la càmera, jo no sé, Gonzalo, si tu vas arribar a entendre el perfil, perquè, clar, et vas haver d'aprofundir en la seva vida, en la seva forma de pensar.
Bueno, ho vaig procurar. És a dir, jo el que era... Havia estudiat molt bé el cas a partir del sumari, que com era un penat, era un sumari públic, i també tenia unes informacions molt... molt precises. I això va ser la línia que vaig utilitzar durant els 4 dies de la presó d'Òscar, que vam aconseguir rodar la pel·lícula amb ell mateix. És important que la pel·lícula està rodat amb ell, està fet amb continuïtat, és a dir, prèviament hi havia anat a veure'l amb un periodista i el primer que explicava era el crim amb molta confusió i molt... Llavors jo vaig optar per una línia completament diferent, que és que comencés a explicar la seva vida.
Des de petit, diguéssim?
Des de petit, sense que parlés del crim per res. I clar, d'aquesta manera ell va entrar en una dinàmica d'anar fent un repàs de la seva vida i que conduïa, finalment, en el crim. I per això el crim està explicat d'aquesta manera tan quotidiana, perquè era el tercer dia que li estava fent preguntes, diguem-ne,
ja no? Ja t'havia agafat confiança, no?, per dir-ho d'alguna manera. Ja t'explica el crim com li explicaria un amic.
Sí, 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 sí. Això, per cert, és una cosa que passa molt quan vas a una presó com aquesta, perquè una presó, diguem-ne, que es deia psicòpates, no? I, clar, em van agafar molta confiança amb molts penats i molts presos i... explicaven històries d'abracadabra, però amb una quotidianitat que que és molt normal, sense que els fets siguin normals. No?
Gonzalo, ara que es critica molt tot, bàsicament a les xarxes i tothom doncs, hi posa veu,
sí.
Creus que series criticat per haver donat veu justament a un assassí? I per justificar una mica el que va fer amb aquesta infància tan, tan dura i tan difícil.
Bueno, jo crec que no el justifico, jo crec que explico o faig que s'expliqui la pel·lícula per ella mateixa, encara que queden molts interrogants, sense dubte, no?
Sí, jo no dic que justifiquis, però l'explicar què porta una persona que va d'aquesta manera, doncs hi ha gent que potser ho interpreta com una justificació.
Bueno, en el seu moment va tenir crítiques duríssimes, Vam estar fent una roda de premsa al Col·legi d'Advocats, que va ser bastant tremenda.
Què et deien?
Molta gent...
Què et deien?
Que havia traït a la meva classe, entre altres coses.
A la teva classe social?
Sí.
Ah, sí, perquè les víctimes no hi quedaven prou representades.
Bueno, no ho sé, no, perquè no. Va ser una intervenció bastant curiosa, no? Però, bueno, jo crec que va ser un... Vaja, que va ser una producció, de més, molt pionera. Molt pionera dins del que avui es diu documental de creació, no? O llargmetratge documental, no? I en aquest sentit va ser molt bé rebuda tant a Espanya, sobretot a Barcelona. A Madrid es va estrenar molt malament perquè la distribuïdora, que era molt nova, estava a punt de fer fallida i bueno, ho vam fer molt malament. Però en canvi va anar molt bé, molts festivals que vaig estar per tot el món, i també es va estrenar als Estats Units, a Nova York, durant una setmana, i va ser un èxit amb unes crítiques fantàstiques.
I has mantingut el contacte amb el José Luis Cerveto?
No.
No, no, eh? No sap res d'ell?
No, jo no. Jo no volia, vaja. Jo me'n vaig anar als Estats Units l'any 78, just després d'haver presentat la pel·lícula al Festival de Sant Sebastià, que va guanyar el premi de la millor pel·lícula latinoamericana, perdó, de parlar en castellà,
sí.
I em va convidar un personatge americà molt important, que és Tom Lady, que era el director de la Filmoteca de Berkeley, a San Francisco, i la marreta del Coppola, per lo que són els directors, diguem-ne, europeus, que treballaven o que volien treballar pel Coppola, no? Com va ser el cas del Wim Wenders, que ens van conèixer a San Francisco, justament, no?
Doncs, en fi, déu-n'hi-do. Gonzalo Herralde, director de la pel·lícula L'assassino de Pedralbes, mil gràcies per haver estat avui al Penombres de l'Aquí Catalunya.
No, de res, encantat, eh?
Gràcies, Gonzalo.
Clara, tornant al cas en si, el majordom entra a casa, s'amaga, mata el matrimoni, pel camí roba alguna cosa?
Ell el que fa és agafar les claus de la caixa forta, va aconseguir endur-se 15 milions de pessetes, pretenia dissimular, doncs, això, que el motiu real del doble crim era justament un robatori, no pas un afer personal. Va abandonar la casa, va marxar en cotxe fins al Poblenou, es va desfer de la roba i el ganivet, va amagar els 15 milions de pessetes en una guixeta de l'estació de França i va tornar amb cotxe a Tarragona. Va dormir en un parador.
Els va deixar en una estació, els 15 milions, i va marxar deixant allà 15 milions de pessetes de l'època.
Sí, suposo que per si durant el camí cap a Tarragona algú el parava o alguna cosa, no. Ho va deixar allà, evidentment, per recuperar-ho després, no? Va dormir en un parador. L'endemà va tornar cap a Barcelona per autopista amb tots els tiquets de peatge per si un cas doncs, li demanaven alguna coartada, i un cop a casa es va dutxar, va sortir a fer un vol, i quan va tornar la policia l'estava esperant. Se'l van endur, com et deia abans, a la comissaria de Via Laietana a Barcelona, i allà, pressionat pels policies, doncs, va acabar confessant davant d'un capellà. El jutge el va condemnar a mort. Ell, de fet, dèiem al principi que és el que volia, però finalment va ser indultat pel govern espanyol en base a la llei aprovada el 1975, després de la mort de Franco, i li van commutar per dues condemnes de 30 anys de presó.
La Cerveto està lliure, però arrossega, Anna, molts, molts problemes des de la infància.
Sí, de fet, a la presó tot això es va accentuar. Mira, fixa't, es va veure una ampolla de lleixiu, quasi li destrossa l'estómac, es va tallar les venes diverses vegades, es feia ferides constantment. El cas és que el 1988 va sortir de la presó de Carabanchel i es va posar a vendre objectes de segona mà al mercat de la plaça de Santa Anna de Madrid, i des d'aleshores doncs no sabem què ha estat de la seva vida, si encara és viu o ja és mort.
Doncs déu-n'hi-do quin cas, eh? És a dir, un majordom que l'acomiaden perquè descobreixen que era un pederasta, i per venjar-se doncs arriba un dia que es cola a casa i mata doncs aquell matrimoni, a més roba aquests 15 milions de pessetes que ara narrava l'Anna. Història terrible als anys 70, de l'any 74, que òbviament va commocionar la societat barcelonina, també a Espanya se'n va parlar moltíssim, i ara ens deia el director de la pel·lícula, i arreu del món, no?, que es va veure doncs aquest film. En fi, déu-n'hi-do, Anna?
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Històries.
Sí, i tu preguntaves ara, jo no sé si avui es podria fer una pel·lícula sobre un assassí parlant amb ell. Jo també tinc dubtes.
Sí. Jo crec que sí que es podria fer. Hi hauria crítiques, com ha dit ell, però de fer s'ha de poder fer, s'ha de poder donar veu fins i tot al diable.
Doncs Anna Ponsí, mil gràcies com sempre. Ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Penombres. Amb Anna Ponsí.